vermella pot, perquè ja han tret el plàstic.
Es pot trepitjar la catifa vermella abans
es
que
sigui? Es pot trepitjar.
Però si això em sembla un escàndol. Em sembla un escàndol. És com trepitjar la gespa d'un estadi abans de que comenci el partit.
Potser, home, no? Allò Pau, per no tacar.
Que et posin aquella cosa, exacta com als hospitals, no? Aquella mena de bossetes.
La veritat, sí, total. Jo no... perquè, a més, t'he de dir que estava una mica bruta ja quan hi he arribat jo, perquè he aprofitat per anar-hi a última hora del vespre per dir allò que ja estigui molt a punt i estava bastant ja trotinadeta.
Ja no són el
però,
que eren els Òscars, de veritat, eh?
Sí. Bueno, no, tot té menys glamour, he vist des de
sí?
prop.
Sí, està bé. Escolta, sobre la gala en si i sobre les previsions, recordeu que la Maria serà també en un programa especial aquesta nit que ve, com el Basté també, i una pila de gent més. No sé si hi ha estructura ja parida i sabrem quan es donen cadascun dels premis, cap a quina hora, pot ser que sapiguem alguna cosa d'en Bayona o de Robot Dreams, qui entrega els premis, sabem ja l'estructura o això encara és d'hora per saber-ho?
Mira, l'esqueleta encara no la tenim, sí que quan arribem allà a la sala premsa ens van dir que ens la donarien, tot i que avui parlant amb els equips de les dues produccions ens han dit que el d'animació i els tècnics, el de perruqueria i maquillatge, són dels primers a anunciar-se. Per tant, si la gala comença a la mitjanit hora catalana, jo calculo que entre la primera mitja hora, tres quarts d'hora, aquests dos premis els hauríem de saber si tot va bé, és a dir, que serà relativament aviat i que sortirem de dubte si aquestes dues estatuetes venen cap a Catalunya o no.
Val. Igualment sobre això, i ara d'alguna manera ja ho comentàvem amb el Basté i amb el Bayona, que ja feien aquesta frase clàssica de que el que és important és haver arribat fins aquí, no? Però és cert que crec que les últimes setmanes o els últims dies s'anava apuntant que no són les favorites, ni la Societat de la Nieve ni a Robot Dreams, no?
No, totalment, sí, aquest és una mica l'esperit que es respira aquí a Los Angeles i que van defensant els dos equips de les pel·lícules. Cap de les dues parteix com a favorites per motius molt diferents. De fet, comentàvem també aquests dies que és curiós perquè passa un fenomen que jo diria que és com un mirall, no? Per una banda, Robot Dreams és una producció molt petita que està nominada competint amb grans produccions de l'animació i en canvi la Societat de la Nieve és una gran producció que competeix en una categoria on hi ha produccions de molt menys pressupost. I cap de les dues és favorita en la seva categoria. Ahir em sembla que ho comentàvem també amb tu, en el cas de la categoria de millor pel·lícula internacional hi ha claríssimament aquesta zona d'interès britànica, aquest retrat de l'Holocaust que sona a tot arreu com la gran favorita en dur-se el premi, sobretot tenint en compte el gran nombre de comunitat jueva que hi ha entre els acadèmics de Hollywood. I en el cas de Robot Dreams sí que és cert que no hi ha una pel·lícula més favorita. Spider-Man al multivers és la que sona amb força, hi ha altra gent que es decanta més per Miyazaki, que presenta El Chico i la Garza, la seva última pel·lícula. Ell ja ha rebut un premi Òscar i algunes veus que diuen, ostres, potser aprofiten aquesta edició els acadèmics doncs, per donar-li una altra, l'últim que li podran donar possiblement en actiu, però no acaba d'estar tan clar, però sí que és cert que Robot Dreams no està entre les dues primeres favorites. Mm-hmm. En el cas de Bayona, sí, és o la zona d'interès o el Bayona. I maquillatge sí que és la que potser tindrien més números perquè o serien la parella catalana o seria Maestro, com van dir ells també aquí al Via Lliure, que és l'altra feina molt destacada de maquillatge i perruqueria en aquest cas.
Les 10 i 3 minuts a Catalunya, passada la 1 de la matinada a Los Angeles. A partir de quina hora us obriran portes allà? Perquè tot la gala a Los Angeles, recordem que l'han avançat, entenc també pensant en el públic europeu, l'han avançat a les 4 de la tarda d'allà, que això és una vegada que aquí com que sempre ho veiem de matinada i pensem allò és a la nit, no? I acaben a les 11 o les 12 de la nit. No, ells comencen a les 4 de la tarda.
Sí, sí, ells comencen a les 4 de la tarda, per tant hem de calcular que ells calculen fer una gala de 3 hores, que ja sabem com va això, que acabarà sent més, 3 hores 30 o tal, però ens hem d'imaginar que a quarts de 8, les 8, si tot va bé, la feina està enllestida i comença el tour per les festes diverses a les que van els nominats. Però això comença molt d'hora, i el que deies de la gala, que aquest any és una hora més tard, jo crec que hi ha un doble motiu, això que deies, d'intentar acostar tot el públic europeu i internacional a que vegi la gala, perquè si no és molt tard, i també que ens cau aquesta nit canvi d'horari, o sigui, aquí a Los Angeles ara és la 1, però a les 2 seran les 3, i aleshores tot ha fet que s'avanci encara més del que seria habitual la gala. Nosaltres podem ser-hi a partir, ara t'ho estic dient de memòria perquè no ho tinc al davant, però diria que a partir de les 10 o 11 ja està oberta la sala de premsa perquè qui vulgui ja pugui anar prenent posicions. Hem de pensar que la catifa vermella també comença super d'hora i per tant tots els mitjans gràfics han d'anar amb temps per poder col·locar, mirar-ho tot, i la jornada aquí començarà al matí.
Ho haurem de veure, ho haurem de seguir. Tu estaràs a l'interior del Dolby Theater de Los Angeles, que és on es fa la gala. Evidentment anirem parlant i anirem veient si passen alguns d'aquests protagonistes per la vostra zona de premsa. Maria, et deixem anar a dormir, anar a descansar. Gràcies. Una abraçada ben forta, que vagi bé.
Fins aquí unes hores.
Fins aquí unes hores. Les 10 i 5 minuts del matí, doncs avui connexió doble des de Los Angeles amb el Basté, amb la Maria Cusó, també amb el J. Bayona i amb l'Enzo Bogrinsic, i evidentment a l'expectativa d'una qüestió que al final, més enllà de que abans ho parlàvem amb la Maria i ho parlàvem amb el Manchón, el Baños no, perquè no ha vist les pel·lis, la Vila i la Milagros també, que n'ha vist algunes. És un molt bon any de cinema, a part d'Oppenheimer, Barbie, que potser no li agrada tant a la Mila, però també en aquest cas l'anatomia d'una caïda, però des del punt de vista del talent català, a mi no deixa d'impactar-me. O sigui, potser és aquella cosa del provincianisme a vegades, d'imaginar que quan vas a Hollywood és diferent, i ara el Bayona ho deia, no? Aquesta cosa que ell sent que tot és més o menys el mateix, encara que hi hagi aquesta càrrega de glamour. Però la transcendència que significa que a nivell global tres candidatures siguin d'accent català, com en el cas del maquillatge, que ja tenen un Òscar la Montse i el David, en el cas del Bayona, que la percepció és que no serà l'última vegada que vagi allà, i en el cas també de Robot Dreams, és molt difícil pensar que això pugui repetir-se. Després passarà el que passarà i els premis són els que són, no? Però crec que cal una reivindicació de les coses que s'han fet bé, i és molt difícil que pensar que si no hi hagués hagut l'escac hagués sortit un personatge com Bayona, i és molt difícil pensar que si no hi hagués hagut l'esforç de fer pel·lícules d'animació, malgrat el cost que tenen, una pel·lícula com Robot Dreams no s'hagués colat entre Disney, Pixar i tota la pesca, no? I per tant també és un dia de reivindicació i d'orgull del talent nascut a casa, i no per casualitat nascut a casa. Manchón.
No, absolutament d'acord. Ja jo recordo ara, per exemple, quan parlem de ciutats o de les diferències que pugui haver a la indústria i en l'oci també, en parlant de teatre, de cinema, de televisió, quan parlem, per exemple, de Madrid o de Barcelona, jo recordo ara, per exemple, amb el regidor, amb el Xavi Mercè, que en parlàvem, que és veritat, és una veritat molt, molt, molt evident, que no s'entendria, per exemple, tota la creativitat que hi ha a Madrid sense els professionals que venen de Barcelona. Mm-hmm. I a Barcelona també la tenim, aquesta creativitat i aquesta força, perquè és una cantera, perquè hi ha bones escoles, perquè hi ha bons professionals, i que quan a vegades parlem de tot el que es fa a Catalunya, hem de pensar el que es fa al món amb professionals i amb una formació feta des de Barcelona. I això s'ha de reivindicar i mirar sempre una mica més enllà de dir el que es fa només en la comunitat, no? Sinó que són els professionals que miren al món.
I ara, tornant a la Societat de la Neu, tu el vas veure, no, Manchón?
Sí,
la
sí, sí, sí.
Et
sí.
Vas fixar en el final, en quedar-te a mirar els títols de crèdits?
Moltíssima gent. Moltíssima.
Espectacular, perquè una cosa que pots pensar és una pel·lícula de Netflix amb 60 milions d'euros. Bueno, serà Bayona i gent dels Estats Units.
Una quantitat de gent, perquè
tot eren noms catalans. Era espectacular. Sí, 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 sí. Que llavors hi ha la consideració que se'n va als Gaudí i no és una pel·li catalana perquè el percentatge de no sé què i l'idioma i tot el que vulguis.
Això és el marge.
Però des del punt de vista del talent que hi ha aquella pel·lícula, tret de l'escac, i que són els mateixos que acompanyaven Bayona com en sortir de l'escola, em sembla que és una barbaritat. Mira, tu has pogut veure aquesta pel·li?
Sí, 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 a més jo hi tinc una vinculació molt especial, perquè jo el 2006 vaig entrevistar Nando Parrado per El País Semanal.
Hombre.
Ell va treure un llibre que es deia Milagro en los Andes, i quan me van passar les galerades i vaig poder entrevistar-lo, va ser una entrevista llarga i molt interessant, i jo estava molt impactada de la lectura del seu llibre, perquè està fet en primera persona, tota l'odissea, tots els dubtes que tenen, tots els problemes i tot el que ara explica Bayona. I per tant, quan jo vaig anar al cine, la història me la sabia, però amb detall. Jo sabia que quan semblava que estaven
propicis
del fred, vindria una llau, no? I que després de la llau vindria el fracàs de la primera intent de sortir de la llau. Jo sabia tots els detalls, i tot i així vaig estar agafada a la butaca, absolutament visquent intensament, perquè ha fet una pel·lícula que és extraordinàriament, a més sense cap concessió al morbo, i des d'aquest punt de vista m'ha semblat una magnífica. Jo crec que només ell podia fer una cosa amb aquesta grandiloqüència, perquè és la grandiloqüència de l'aventura humana que hi ha i del paisatge, perquè se suposa que això passa en un ambient extrem, encara que hagi estat filmat més aquí, no? Nando Parrado m'explicava en aquella entrevista que el seu pare havia tornat 17 vegades a aquell lloc, en aquell moment, el 2006, perquè ell tenia allà la seva germana i la seva mare que s'havien quedat allà, no? O sigui, és una pel·lícula que la trobo extraordinària i guany o no guany el premi, seguirà sent extraordinària.
La Maria ja m'ha dit que ella fa vaga d'anar a la Societat de la Neu perquè no vols patir, i és cert, es pateix, vull dir que
vaig patir molt amb Lo Impossible, crec que, no sé si ho vam comentar aquí un dia després dels Goya, vaig patir moltíssim i no tinc ganes de, o sigui, el meu temps d'oci no el vull dedicar a patir, o sigui, crec que la vida ja et porta a altres patiments que no cal que siguin autoinduïts.
Però tu, Banyos, ja hem quedat que ja només mires de pel·lis en blanc i negre, no?
Has fet una dimissió,
pel·lis en blanc i negre,
no? Tornes a veure Vèrtigo i aquestes coses.
Intrascendent, sí. No. Però sí que volia... Perdó, sí, volia dir que, ja que em deixeu un moment, que és cert que a Barcelona i a Catalunya hi havia una grandíssima tradició. Jo ara recordo un dels primers estudis d'animació que va fer Garbancito de la Mancha i coses d'aquestes als anys 40, era Ballet i Blai aquí a Barcelona, i que feien amb una sabata i una espardenya una animació tècnicament comparable a la de Walt Disney a l'època, no? El que passa és que Madrid ha xuclat moltíssim, tant en publicitat...
Molt,
i el duopoli aquest de 3 Media, Mediaset, ha estat nefast per la resta d'Espanya, també, i per l'audiovisual català. Després, lo de l'idioma, si ho fem bé, també ho podríem fer en català. És a dir, no, la idea aquesta de que... Jo
però fixa't, no és tan nefast, jo no diria nefast, perquè és que depèn de la teva òptica.
Bueno, clar,
si tens
aquí,
un gran centre molt poderós, és veritat que tu diries, m'agradaria que estigués a Barcelona, m'agradaria molt més que estigués a Barcelona, però pels professionals necessites un bon lloc que sigui potent de moltes produccions.
Quan estàs produint a Madrid, tot es fa madrileño centre. Sí, però dic...
No, hi ha de tot.
Però, per exemple, si ets canari o si ets gallec, difícilment podràs fer sèries o pel·lícules centrades en la que tu estàs veient la teva realitat. Bàsicament, ja es veu que no? És així, i quan van a un lloc exòtic sempre hi ha aquesta mirada exòtica de professional.
No, i fins i tot lingüísticament, no? És veritat que es demana, eh?
Bueno, els espanyols tenen el problema aquest dels accents, perquè un andalús li obliguen, depèn del paper que tingui.
Sí.
Bueno, és igual. El cas que deia que hi ha el model escandinau, o Dinamarca, per exemple, on produccions petitíssimes amb finançament britànic, en aquest cas, en danès, es feien internacionals. Jo crec que la següent passa és a dir, bueno, si fem una cosa potent, mainstream, escalable en català, i l'altre ho diran. Ja, no hi ha cap problema.
Ah, no, sí.
No, dic que ens falta aquest pas per consolidar una indústria a la compta.
En això no s'ha de tenir cap complexa de
res. Cap
complexa de res.
Que té atractiu en si mateix perquè és molt més genuí. A mi, almenys, m'interessa molt més veure una cosa genuïna que està lligada a la seva realitat, diguem, geogràfica i social.
Borgen,
sempre
deien Borgen. Ens encantava.
El Carràs, esteu parlant, per exemple.
El Carràs.
Però, mira, el Carràs va ser un bon exemple quan ara comentàvem que fins i tot hi ha televisió a Espanya, que quan demanen una sèrie, i és una sèrie que està centrada en Catalunya i que té català, reclamen que hi hagi un percentatge més alt. Tenim el cas, per exemple, de Merlí, que quan de ser un producte de TV3 d'èxit va passar a Espanya, es va exigir que, malgrat que continuava passant a Barcelona i a la Universitat de Barcelona, hi hagués un percentatge molt més alt de castellà, no?
Veus, perdona que et talli, perquè el cas de Merlí és molt curiós, perquè va fer el salt també a Llatinoamèrica,
Argentina,
i allà es mirava en català, perquè vols veure-ho en versió original.
Va començar a aprendre català perquè li va cridar.
Jo conec amigues meves d'Uruguai que entenen el català i el poden fins i tot parlar, o sigui, poden tenir una conversa molt senzilla en català, tot i que no han viscut mai aquí, gràcies a Merlí.
Sí. Però ho dic que llavors passa això i a la vegada vas amb aquesta pel·lícula a la Berlinale i t'emportes l'os d'or, no?
Sí, després puc dir una cosa del Bayona, que també...
Què vols dir?
No, recordar breument els orígens, que ve de Trinitat Vella, que és un lloc que va començar fent videoclips de Camela...
I d'OBK.
I d'OBK, i que ha acabat a Hollywood. És a dir, la vida és atzarosa per una banda.
Totalment.
Si tu creus en el teu talent, bueno, i amb la calma i aquesta cosa perseverant que té en Bayona, arribes on
calgui. Jo crec que el missatge...
I que m'agrada molt, perquè diem escac, sí, però prèviament a l'escac,
Bayona s'ho va muntar, diguéssim, com va poder, i això és important.
No, i les pròpies facultats que a vegades diem que menys tenim, no? Les facultats de periodisme, per exemple, que sempre han tingut, o com a mínim recordem tu i jo, recordem molt la de Bellaterra, tenia un accent molt important, per exemple, en la història del cinema i a l'audiovisual, sí, moltíssim, i gent com el Mirito Torreiro, per exemple, Torreiro, que és un autèntic mestre, doncs molts hem begut a Mirito Torreiro.
Mirito Torreiro, digues, Mila.
No, dic que en el cas del Bayona ell explica moltes vegades, per exemple, nosaltres li hem fet a Barcelona Metrópolis una entrevista fa poc i explicava que el qui va influir més en ell en aquest moment, a part de la família, va ser un professor que es diu Luis Rey i que va anar el segueix moltes vegades als festivals per on va, que és un professor de plàstica, saps? Que va tenir un premi per com de la Generalitat, per com havia promocionat que els joves s'enganxessin al cine a Santa Coloma, i que després va anar a l'institut on estudiava el Bayona, i que els primers cursos a ell no li va tocar i li donava molta ràbia perquè a ell ja li agradava molt el cine, i ell estava fent ganxet, aquestes coses que s'han fet als instituts, que també es volia ensenyar als nois a fer ganxet, i ell el que volia era fer cine, que és el que feien des de l'altra classe, diríem, no? Però al final hi va anar, i la influència dels professors del batxillerat és fonamental. En el seu cas, ell sempre ha dit, amb ell després feien tallers i cinefòrums amb aquest professor, i ell era un dels que més estava en primera línia, no? Ja li ve de quan tenia això. Tenia 14, 15 anys, i 16.
Sí, era el que als instituts es deia EATP.
EATP.
EATP. Sí. Que era com...
Això ja és una cosa també de blanc i negre,
Que hi havia, doncs, al meu institut es feia ràdio, es feia tele, és a dir, que depenia de cada institut, però es deia EATP, això, sí.
Ara passa un minut... Bueno, sí, digues, perdona, Mila.
No, dic que, o sigui... Perquè un noi de la Trinitat, que ell diu que la primera vegada que va anar al cine sol als 14 anys va anar al Comèdia, que ara l'han tancat, per cert, no?, també, doncs, que era una aventura, que avui estigui als Òscar és molt més que una aventura. Parlar molt de les possibilitats que dona quan algú pot rebre una educació que des del primer moment ja li obre les portes. I això és el que jo volia assenyalar, que no és que hi ha gent que té... en el seu medi natural, doncs ja té més oportunitats. I aquells que en tenen menys, si el sistema educatiu funciona... les portes s'han d'obrir.
10 i 17 minuts. Deixeu-me res, 2 minutets a la publicitat i de seguida tornem, va.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC 1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC 1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Som al costat de l'Antonio Baños, del Manel Manchón, de la Maria Vila, de la Milagros Pérez Oliva. T'he de dir, Mila, que sàpigues que acaben d'arribar, perquè s'han trobat els problemes de la marató, acaben d'arribar a l'esmorzar del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Ah,
i te'l perds. Avui són els autèntics xuxos de crema artesans. Perquè avui mateix, a partir de les 11, comencen les deliberacions del jurat de la quarta edició del concurs El millor xuxo del món, que es disputa a l'escala. Bueno, fan tot aquell... miren com és, el tasten, l'equilibri, tot això. I el verdict és a 12:45. La pastisseria que ens ha fet arribar avui als xuxos és ni més ni menys que una de les que té més renom en xuxos artesans a Barcelona, que és la pastisseria Lis, al carrer Calàbria i al carrer Riera Alta. Per tant, ja l'està estat.
Són
no?
molt bons. Dir, jo no sóc gaire d'una dels xuxos, perquè sempre penso que em bafen molt, però aquests estan perfectes.
I se li empassarà el xuxo aquest matí.
I per què parlem dels Oscars? Podem anar a la final del xuxo.
Home, a 12:45. El premi de veritat és el del xuxo.
El premi de veritat és aquest.
Bé, deixeu-me fer un parell de connexions ara. Primer, no sé si puc saludar la Gemma Montero, que no, ara mirarem de saludar-la, perquè estan, com dèiem, la Marató de Barcelona en marxa, i d'aquí cosa de 10 o 12 minuts arribaran ja els primers. L'Aleix Parisser sabem que està corrent per allà al mig, i em diuen que el Xavi Alujas del Versió RAC1 també està fent la Marató avui, però vaja, en principi no han de guanyar-la. I abans deixeu-me passar per l'AP7, perquè avui hi ha d'haver-hi tall també dels agricultors, em sembla. Hola, Sílvia Barbís, bon dia.
Hola, molt bon dia.
On ets ara mateix?
Ara mateix estic davant de la cooperativa de Cambrils, on des de les 10 han començat a arribar els pagesos que participaran en esta protesta. Este serà el port base de la manifestació, de la concentració, que han convocat una desena d'entitats. El que reclamen és aturar el projecte del Hard Rock, també aturar el projecte de la Lote de Montroig, protegir el sòl agrícola de la venda especulativa per tirar endavant justament estos projectes, i també com a nexe comú demanen la gestió de l'aigua que prioritza la pagesia i no estos projectes. La previsió ara és que marxarem amb els tractors que hi ha concentrats i els pagesos que van acudint a tallar l'AP7 inicialment. Més tard volen tallar també l'autopista A7 i la Nacional 340 a Cambrils, per tant, les tres carreteres principals que creuen el Baix Camp. I veurem quina és l'afectació del trànsit, que es preveu considerable en principi, tenint en compte que si pensen estar d'entrada 24 hores.
Doncs, déu-n'hi-do, haurem de seguir-ho efectivament. A partir de quina hora creus que ho tallen? Serà immediat o encara no?
Serà immediat. En principi marxarà ara la columna de tractors a tallar, però també t'he de dir que la concentració era a les 10. Estan esperant a veure si s'afegeix més gent i ja a marxar.
Bé, doncs ho seguirem. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Per tant, tota aquella gent que es desplaci per l'entorn de Cambrils, en aquest cas a la P7, compte que podeu tenir problemes també quan hi hagi el tall de trànsit. També pot haver-hi problemes a les carreteres del Pirineu, que moltes estan gelades o estan plenes de neu encara de les nevades d'ahir, i requereixen, evidentment, que hi aneu amb cadenes. No cal anar amb cadenes, en principi, aquí sota de la ràdio, que, per cert, no m'heu dit res que tinguem un piano a l'estudi.
És veritat,
una cosa increïble, que heu fet veure que no.
No és veritat, que és el primer que s'ha dit.
L'hem normalitzat.
Maria Canals, és el piano de Maria Canals, d'ella, l'original de Maria Canals. I aquí no, vull dir que no hi ha bromes, aquí no es pot saber tocar amb guants, això.
Deixa'm dir una cosa, que fa temps que hi penso, que a Gràcia, a l'estació de Gràcia de Ferrocarrils, hi ha un piano, que em sembla que el van posar per un concurs Maria Canals fa mil anys,
i ja s'hi ha quedat. Ah, sí?
Crec que és del concurs Maria Canals, i és molt bonic perquè sempre hi ha algú tocant, i gent que toca molt bé, a més, i t'alegra el matí i la tarda d'una manera que, a més, sempre ja hi entres pensant a veure què hi toca. A vegades, fins i tot, si afegeix gent amb un saxo... És...
Sempre ho he dit, que em sembla una meravella, aquesta idea de posar pianos al carrer, perquè passen coses.
Sí, sí.
Cada vegada que deixes un... Pam, de cop passen coses. De fet, en tenim un aquí dalt i un altre que és a baix. Suposo que ara a aquesta hora començarà a passejar gent per la Diagonal, però encara poca. Hola, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
No deu passejar gaire gent encara, no, per la Diagonal?
Mira, sembla que no, però els que passegen s'acosten, sí, perquè és un efecte.
Home!
Veuen el piano i sí, ara, sí, per exemple, tenim aquí, en aquest cas, el cas de l'Enric, que ens estava explicant això, no? Que ha vist el piano, s'ha acostat perquè ha recordat, quan era petit, a casa dels seus avis, que hi havia un piano, que ell, doncs, s'hi acostava quan hi anava a casa dels seus avis a tocar aquest piano.
Però
i
ja sé que
és un efecte. El, de moment el tenim aquí, que no sap si es vol asseure, si no. Ara em va mirant amb una cara una mica d'incrèdul. Diu que potser ara tocant-lo físicament ja li està bé.
Val,
és a dir, tocant sense tocar les tecles,
sense tocar les tecles.
El piano.
Bueno, sí, que sapigueu, exacte, que si us voleu passejar per aquí sota la ràdio teniu un piano estupendo de Maria Canals, i que a partir de la una farem un experiment també, que té a veure amb el piano, per tant la cosa més clàssica del món de la música, i la més moderna, que és la intel·ligència artificial. Vindrà un pianista a veure què pots fer amb un piano de veritat i amb un d'intel·ligència artificial, si poden dialogar o no. Gràcies, Mireia. Fins ara.
Fins ara.
10:25. De seguida anirem també cap a la Zurich Marató de Barcelona, que d'aquí a cosa de 10 minuts, mal comptats, hauria d'anar enllestint, diguem-ne, l'arribada dels primers. Per cert, Baños, no sabem res encara de si surt o no surt aquest vaixell d'Open Arms des de Xipre cap a Gaza, que sé que és un tema que també et toca, diguem-ne, de prop. Hi ha un corredor humanitari que s'ha anunciat des de la Unió Europea, que el propi Òscar Camps va dir, bueno, ells van anunciant però no posen barco. I han decidit llançar-s'hi ells. Però havien de sortir ahir a les 4 de la tarda. Sé que a aquesta hora Òscar Camps està reunit encara amb reunions al voltant del contingut del vaixell, de la burocràcia, etcètera, etcètera, perquè sembla que és el pròxim camí, diguem-ne, de l'ajuda humanitària, que sigui via marítima. Hi ha moltes crítiques a això, també,
bueno,
no?
I tant. No, de fet, tenim les imatges tràgicament o macabrament esperpèntiques de l'ajuda humanitària que no obre el paracaigudes i mata a persones, no?
Que deixa, morir 5 persones a...
Deixa de ser una metàfora sinistra d'aquesta idea, de que un lloc que té 3 parts de terra i una de mar i una d'aire, evidentment, no? Doncs les 3 parts de terra neguin l'ajuda més mínima, precisament perquè hi ha alguns activistes israelians bloquejant-lo i no hi ha ningú traient-los d'allà, i que s'hagi de muntar aquestes, perdoneu, martingales absolutament pel·liculeres, no?, d'enviar avions i tal, simplement perquè hi ha 20 persones a Rafah impedint el pas de camions, que seria el més natural, que passessin camions. Ens deia que uns 500 camions al dia era el que era mínimament necessari per alimentar la població. Ara serien molt més, perquè hi ha molt més ferits, hi ha molta més.
En el cas dels vaixells, no? Ho explicaven també de proactiu, evidentment ells fan el que poden, poden portar, sí, 200 tones de menjar, no? Però han de construir un moll.
Sí,
perquè poder fer el procés d'entregar-ho.
El port de Gaza, hem de recordar que des de fa ja dècades la franja marítima de Gaza està vigilada i bombardejada recurrentment per la marina israeliana, que també recurrentment bombardejava els pescadors, per exemple, que dius, bueno, no hi ha alimentació, sortirem a buscar peix, doncs també bombardegen. Llavors, clar, el problema és, si tu has de gastar centenars o potser milions d'euros en enviar una petitíssima ajuda humanitària perquè hi ha 20-30 persones d'una ideologia concreta que impedeixen el pas raonable d'aquesta ajuda humanitària, aquí es crea un problema, diguéssim, moral o fins i tot diria surreal. És a dir, què pot portar l'Òscar Camps en un vaixell?
200 tones.
200 tones quan està Egipte al costat, Egipte té port, vull dir, hi ha infraestructures, tothom sap el camí.
Es poden entrar camions i camions. Llavors, si
l'obscenitat de veure aquells paracaigudes caient, quan caien al mar, amb tota aquella gent a la platja veient com el seu menjar caia al mar, quan podrien arribar perfectament, ja no dic l'alto al foc, que seria lo raonable, ja no dic una solució de dos estats, que seria l'òptim, només dic la contingència actual, demostra, jo crec, que certa fallida moral de tot el món lliure occidental. És a dir, ets incapaç... Si
si deixes que els matin, escolta, deixes que els matin, i si no, impedeix que mori la gent. No facis aquesta espècie de mig.
De fer veure que fas...
De fer veure llançar tres paracaigudes...
Però saps que no aconseguiràs res.
No, no ajudes res. Bastant... I tot, i tot bastant... era senzill. És a dir, tu no envies una furgoneta a la policia israeliana a obligar a alliberar el pas de Rafah i ja està. Però, perdona, i això sí que alimenta l'antisemitisme. Perquè si veus que hi ha un estat que està per sobre de totes les lleis... és possible que molta gent digui per què ells estan per sobre totes les lleis i crees un sentiment de greuge que ja hem viscut a Europa, a les conseqüències que
totes,
té,
tots
són
els
terribles.
Estats, en una situació de guerra, sempre hi ha algú, perquè les normes de la guerra sembla que a vegades estiguin fetes perquè ningú no les respecti, sempre hi ha estats que es pensen que estan per damunt de la llei. Llavors, sí. Inferir d'això que Israel, quan fa això, llavors això sí que justifica o sí que genera un auge de l'antisemitisme, em sembla.
Però quina guerra és aquesta? Contra quin exèrcit estan lluitant?
Quina ara vols dir? No, jo no dic, o sigui, és la qüestió
guerra,
de Gaza,
això.
Bueno, pitjor m'ho poses encara, però n'hi ha hagut moltíssimes de situacions on hi ha un estat que es passa les lleis de la guerra pel forro i ningú diu, això bueno, justifica la islamofòbia, no fotem.
No, però per un moment, quan per exemple a Rússia vam trobar una desena de cadàveres a Butxa, bueno, a Rússia hi ha sancions internacionals, Rússia ha estat expulsada, parlem d'Eurovision, Rússia era el pare, i Putin està acusat pel Tribunal Penal Internacional. I això sí, per una desena de morts. I estem parlant de desenes de milers...
Sí, però també va haver-hi una onada, o sigui, a nivell social, una onada de russofòbia que ningú justifica, dir, no, és que això justifica la russofòbia.
No.
O que això pot fer llavors que aquesta russofòbia creixi.
Per aclarir-ho, no és justi... Des del,
no,
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 que
no justifica, no. No, que pot passar. Crear, que pot passar. Cosa negativa.
Sí, jo entenc el que...
Sí, però aquest...
A sobre...
Però que aquest és el problema, que el pugui crear.
A ti has sentiments... És que... Absolutament, que a més a Europa els coneixem perfectament, són sentiments...
Irracionals.
Doblement destructius, perquè a més la població, diguéssim, amb filia palestina o d'origen musulmà, o d'origen musulmà, perdó, de creença musulmana, o que sigui, estàs creant bombes de detonació en molts
sí,
llocs.
Sí, però fixeu-vos que estem posant en el mateix pla ara mateix el perill d'una onada d'animadversió cap a Israel pel que està fent, quan qui s'està morint són els nens de Gaza, eh?
Exacte. No, era una derivada, Mila. Estic dient que...
És una derivada, però l'urgència tremenda...
Absolutament.
L'urgència tremenda, i jo estic convençuda que ja hi ha, i a més hi ha molta gent a Israel que ja ho pensa, bueno, que la política de Netanyahu, que no és tota la gent d'Israel, ni molt menys, que la política de Netanyahu està tirant per la borda tota la simpatia que havia despertat en el món la causa d'Israel, diríem, no? Fugint de l'Holocaust, etcètera.
De fet, els contraris de Netanyahu van ser apallissats per la policia ara, de Ben-Gvir i de la Vic.
Ara resultarà que els culpables de que hi hagi aquesta onada que d'alguna manera veuen mals ulls a la política que fan en Israel són la gent, la resta de la gent que té aquesta mirada, i no Israel amb el que està fent víctimes com les que està fent a Palestina, que no són diferents de les víctimes que va tenir l'Holocaust, en el sentit de que fer morir de gana després d'haver bombardejat lo de Gaza, això és una atrocitat. I no se'n pot parlar de que és una atrocitat, perquè el perill de que es desperti l'antisemitisme impedeix que se'n parli. Doncs no,
però no. És mort, és mort més recent. I se n'està parlant a tot arreu, sortosament, des de fa 5 mesos.
Jo crec que ho hem de dir d'una forma molt clara. El govern israelià no té cap mena de justificació amb el que està fent. El govern israelià. No entrem ni amb l'antisemitisme. El govern israelià, avui... Netanyahu.
Has entès el que volia dir jo?
Sí, jo ho entès perfectament. Sí, perquè...
Vale.
O sigui que, i per tant, el que hi ha, sí. Perquè si tu diguessis, no, és que té un pla B, no. El govern israelià, quin pla B és?
Però és que,
què volen fer amb aquesta
problema,
part de...
Jo crec que el problema també és que Israel mateix, aquestes trencadisses morals, després els problemes de tenir la societat israeliana, perquè les manifestacions contra Netanyahu estan sent
reprimides, que quan, acabi, quan acabi... Quan acabi
que ells estan dividits en aquell
exacte,
moment.
Exacte, però dividits, quan acabi els ultraortodoxos i els, sobretot tot el món dels colons, que ja és pràcticament 1.700.000, 800.000 persones, aquesta gent, igual que està a favor de que exterminin els gazatins, pot estar a favor de que exterminin la dissidència interna israeliana, o la gent d'esquerres, o els gais. És a dir, el problema de tindre ultraortodoxos un govern, sigui ultraortodoxos jueus, sigui ultraortodoxos cristians, sigui Bolsonaro, és igual.
Extremistes.
El problema, extremistes, és igual. El problema de tindre extremistes al govern és que crea un marc moral d'impunitat. I això patiran ara els gazatis i demà passat, per desgràcia, la societat laica d'Israel.
10:35. Per cert, he d'anar amb la Gemma Montero perquè em sembla que està a punt d'arribar el guanyador de la cursa de la Marató, sí?
Així, mira.
Ara mateix tenim guanyador Abraham Tadese, 2:05:02, temps oficiós, però seria rècord de la prova i rècord del món, Masters 40. Abraham Tadese, atleta suís d'origen eritreu, 41 anys, com ens agrada això, que guanyi la gent de més de 40 anys, aquesta Zurich Marató de Barcelona, de veritat, no, i tant que sí, amb aquest temps de 2:05:02, 2 segons, era un dels favorits i ha anat sol des de ben bé fa 7 o 8 quilòmetres. Ara veiem que celebra aquesta victòria amb la bandera suïssa aquí al terra de la Marató de Barcelona, aquesta catifa blava en aquesta arribada de l'Arc de Triomf, amb els braços oberts, amb els aplaudiments del públic i senyalant el cel, i descansant una mica després d'aquests 42 quilòmetres d'aquesta gran cursa que ha fet Abraham Tadese, repetim, suís, 41 anys, que ha guanyat aquesta marató de Barcelona en 2:05:02.
Llavors, l'anterior rècord quin era? O sigui, ara és rècord de la marató de Barcelona, eh?
Exacte, és rècord de la prova, amb aquest nou circuit, que ja dèiem que era una mica més ràpid. Doncs mira, el temps és oficiós, després l'organització ens confirmarà si són 2:05:02, però l'anterior era 2:05:06, per tant, aquests 4 segons que ha esgarrapat el temps, ja... quan faltaven uns 4 quilòmetres ja rebaixava el temps en aquests 4 segons i l'ha pogut mantenir fins al final, fins a creuar la meta. Ara de seguida arribarà el segon classificat, Abraham Tadese, doncs, que tenia com a objectiu batre el rècord del món de majors de 40 anys. El que ha fet és, a més, és guanyar la Marató de Barcelona i establir un nou rècord també de la prova barcelonina.
Doncs ja tenim guanyador de la Marató de Barcelona, nou rècord amb aquest 2:05 i poc, Abraham Tadese, aquest corredor suís d'origen eritreu que havia, en fi, havia competit ja en Jocs Olímpics, etcètera, etcètera, i havia aconseguit grans campionats. Una abraçada, Gemma. De l'Aleix Parissent sabem alguna cosa o no?
Va fent. Sí. No amb els temps d'Abraham Tadese, però va fent, sí. Jo calculo que cap a 1:15 el tindrem aquí a la meta.
A 1:15, eh? Bueno,
aproximadament.
Parell d'oletes, sí. Encara. Què passa, sí. Mila? Ai, no, Mila.
Què?
No, tu no, si a córrer, tu no podries fer una marató, no?
Jo no podria fer ni una cursa.
Ah, bueno.
5 quilòmetres.
I a més, és que ha arribat i semblava que...
Sobradíssim, eh?
Sí. Molt tranquil.
Podria estar fent una conferència, això, després.
Ara anirà a buscar el tortell.
Sí, exacte, els xuxus. Li posem
xuxus.
Que vagi bé, Montero, fins ara.
Fins ara.
10:37, doneu-me 2 minuts per la publicitat i ho tanquem tot plegat, vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Provocació.
por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al chat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al chat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
1.
RAC+1.
Tots som 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
2 minutes i seran 3:15 del matí per la gent que potser, t'imagina, que pot llevar aquesta hora tranquil·lament. Va, actualitzem la informació.
Home.
Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Què ha passat aquesta estona de tertúlia?
Doncs en les hores prèvies de la cerimònia dels Oscars, al Via Lliure hem parlat amb Juan Antonio Bayona i Enzo Bogrinsic, director i protagonista de La Societat de la Neu, que està nominada a dues categories en una nit històrica pel cinema català. Bayona ha explicat a RAC1 que l'Oscar seria el colofó, l'èxit que ja assolia la pel·lícula.
Passi el que passi, la pel·lícula l'han vista més de 200 milions de persones a tot el món. Les persones que van viure aquesta història senten que la pel·lícula ha fet justícia. O sigui que hem de celebrar molt, passi el que passi, aquesta nit als Oscars.
Nit històrica pel cinema català, també amb Robot Dreams. A RAC1 seguirem la cerimònia amb un programa especial a partir de les 11 amb pantalleros del Via Lliure i també amb els habituals dels Oscars de RAC1 i amb Maria Cusó des de dins del Dolby Theater i Jordi Basté també des de Los Angeles.
I aquest matí també pendents dels pagesos del Camp de Tarragona. A aquesta hora volen tallar, no sé si ho han fet ja, el pas a l'AP7, a l'A7 i a la N340 a l'altura de Cambrils. Protesten contra el projecte del Hard Rock. Anem cap en directe cap allà, corresponsal de RAC1 a Tarragona, Sílvia Barbís, bon dia. Sílvia. Oh, sembla que no podem fer aquesta connexió. De seguida mirarem de recuperar, a veure si podem fer-ho per saber si han tallat ja o no el trànsit. Per cert, encara al voltant de la qüestió del trànsit, a aquesta hora al Pirineu encara hi queden una desena de carreteres en què hi calen cadenes per circular per culpa de les afectacions del temporal de les últimes hores. El trànsit que continua interromput a l'N260 entre la Pobla de Segur i el Baix Pallars per una esllavissada de pedra. I pel que fa a Rodalies, fa poca estona que ja ha reobert la circulació de trens a la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà. Ara sí que mirem de recuperar la connexió a Tarragona. Sílvia Barbís, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que està passant? S'ha tallat ja l'avió o no?
Sí, ara mateix, des de fa 5 minuts, està tallada l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Cambrils. És la primera de les accions de protesta que han convocat esta desena d'entitats per aturar projectes com el del Hard Rock, també el de la fàbrica sud-coreana Lotte a Mont-roig, per protegir el sòl agrícola i com a nexe comú. Demanen una gestió de l'aigua que prioritze la pagesia i no estos macroprojectes. Escoltem Eloi Redon, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock.
La previsió és passar-hi tot el dia, perquè avui el que fem és una demostració de força. Una demostració de força de que al camp n'estem fartes d'estar massificades en tots aquests macroprojectes i que ens endinyin tot el que no es vol a altres parts del territori. Per tant, avui demostrem la força que tenim perquè va per llarg i només demostrem que som moltes, molt organitzades i que podem anar més.
Ara, de moment, s'estan afegint més persones que arriben a peu i la previsió és al llarg del dia tallar també l'autovia A7 i la Nacional 340 a Cambrils. Per tant, les tres vies principals que creuen el Baix Camp al llarg de 24 hores.
Gràcies, Sílvia. I més enllà d'això i d'aquestes afectacions, com dèiem, en el trànsit pel que fa a les vies afectades pel temporal d'ahir, un temporal que va regar gran part del país, pluja important, però els experts ens deien que, avisaven a RAC1 que no s'ha de baixar la guàrdia.
Sí, expliquen que la sequedat dels boscos i del sol fa que siguin els grans beneficiats d'aquests ruixats perquè xuclen gran part de l'aigua que no arriba tan fàcilment als rius. Per això, diuen, ara seria ideal un nou episodi de pluges com el d'aquest cap de setmana. Ho ha explicat aquí al Via Lliure el doctor en física Vicent Altava, que és tècnic de l'àrea de recerca aplicada i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya.
És un bon inici per a que el sol tingui aigua, és un bon inici per a que si torna a ploure, doncs es trobem un terra més saturat i llavors pugui arribar més aigua als rius. No és evidentment que no és prou i a curt termini, els pròxims 10 dies, doncs malauradament no es veu un altre episodi de pluges generals.
I també ha explicat que cal esperar que es fongui la neu que ha caigut en les últimes hores per veure l'abast real de les precipitacions sobre l'estat dels embassaments.
Va, i un últim apunt, en aquest cas d'última hora. Atenció, que els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu a Seròs, al Segrià, després que aquesta nit s'han concentrat prop de 300 vehicles per fer-hi una rave il·legal.
Sí, ho ha avançat el CASO i ho ha pogut confirmar RAC1. La festa no autoritzada va començar a 9:15 de la nit i poc després els Mossos s'hi van desplaçar per coordinar els controls d'alcoholèmia i de substàncies a mesura que es desallotjava l'espai. Ara, segons la policia catalana, hi ha encara un centenar de vehicles.
Gràcies, com sempre, Sandra Sotillo. Gràcies, Víctor Cullell. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, ho deixarem aquí. Què rius, Maria Vila?
No, estava mirant un... que no sé de... Aquí en sortia una pantalla com d'un concert i no sé què és, però veig gent molt contenta.
T'ha fet gràcia, això. T'ha fet una il·lusió. Bueno, Maria Vila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Gràcies, Antonio Baños. Gràcies també a la Milagros Pérez Oliva.
Encara corren, eh?
Gràcies al Madrid
de Barcelona.
Encara corren.
Encara corren.
I encara teniu la boca plena del xuxu.
Jo un cop vaig llegir no sé on.
Quina colla de dropos estertulians. Critiquem tot i només fem que entrapar.
Exacte.
Que vaig llegir una vegada que només corren els lladres i les criatures.
Vas en contra de córrer en general.
Sí, deia el rei Xac, no? Només corren els covards.
Sí, exacte.
Ara. Bueno, va, que vagi molt bé. Adéu-siau. De seguida, el Zanon i la Llucia Ramis. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs buscant cotxe? A Romacoruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacoruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics, com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som... Hollywood! Amb el suport d'Agbar. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i al punt de les 11.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tanon, bon dia.
Bon dia.
No em fa gràcia perquè hem tornat de la publicitat i a la que he dit jo l'hora s'ha sentit un... Ai! Que era Zanon agafant els auriculars per col·locar-se allò com si l'hagués agafat de sorpresa, sí, això de la ràdio, després de 3 anys.
Sí, no, la veritat és que...
Llevamos 500 años haciendo ràdio.
Però és la mateixa il·lusió del primer dia.
Està bé. I per il·lusió, el xuxu que t'acabes d'emportar...
Totalment.
Hosti, però mida de bull, eh? Això ja, no ho he explicat.
Són gegants, jo no n'havia explicat tant bé.
Tampoc havia vist una cosa semblant. Oh,
sí, sí, sí.
Bé, estem a punt d'arrencar això, ja s'acaba, ja sabeu que aquesta secció ens dediquem a mirar i a observar i a plantejar-nos si hi ha coses que estan desapareixent i esperem les propostes dels oients també a través de vialliure@rac1.net, a través de Twitter o de qualsevol xarxa social, Instagram, el que vulgueu. Ens feu arribar dubtes de qüestions, siguin paraules, siguin animals, siguin formes de vida, siguin feines que creieu que s'estan acabant o estan desapareixent. Avui de què?
Mira, avui, com que som en temps de Quaresma,
sí.
Antigament per aquestes dates no es podia menjar carn els divendres. Mm-hmm. I més antigament no es podia menjar carn cap dels dies, dels 40 dies per fer penitència, no? Això ha canviat, ja no faim gaire cas d'aquestes coses, no sé si encara mengeu peix els divendres.
O sigui, mengem peix quan ens sembla, sí. En realitat, i carn també em sembla.
I el que volíem fer era parlar d'aquells menjars que ja no es mengen.
De menjars que no es mengen, ja.
Sí.
Exacte, aleshores, bueno, hem començat una mica per allò del peix i el carn, que sembla una mica ja raro, no? Però bueno, hi ha possibles causes històriques i religioses. De fet, menjar carn durant molta part de la nostra història era un luxe pels rics.
Mm.
I aleshores el fet de que durant un temps els rics mengessin peix era com... Estic fent...
Penitència,
no?
Clar.
Hi ha una cosa molt divertida.
Bueno, i la idea aquesta de que alguns dels productes del mar més cars en l'actualitat eren lo dels pobretons.
Perquè...
Jo porto un pollastre i tu portes, dos o tres quilos de gambes de Palamós.
Però també era perquè no se sabia cuinar bé, o sigui, era molt insípid el peix, en certa manera.
Ah, pot ser.
I aleshores... Però hi ha una cosa molt divertida. A Anglaterra, que tu vas a Anglaterra i penses, aquesta gent no podia haver fet alguna cosa amb el peix més que
el fish and chip.
Doncs aleshores hi havia, doncs, durant l'època d'Enric VIII, la dieta anglesa era majoritàriament de peix. És a dir, el que passa que en aquella època volia separar-se de la seva esposa, que era Catalina d'Aragó, que era catòlica, doncs el papa no el va deixar i aleshores ell va trencar amb l'església que era catòlica, va crear una nova església per poder-se casar a Ana Bolena, i aleshores a partir d'aquell moment menjar peix era sospitós de ser catòlic.
Oh! Oh, que bona! No serà que no li agradava gaire el peix i va decidir fer una taula de la llei.
Exacte, no era Ana Bolena, era el rap que no li agradava. Aleshores, doncs, bueno, també hi ha altres temes catòlics. Els catòlics argumenten que els divendres no es menja carn perquè va ser el dia que van assassinar Jesús i perquè el divendres Déu va crear els animals. Però per què els peixos? No són animals? Sí, però són animals de sang freda. I aleshores, el divendres, el que va fer la humanitat és assassinar a un animal de sang calenta. Jesús.
Clar, clar, clar. I els de sang freda...
Que fotis. Val. Ja passen lletjos, els peixos. També.
No són lletjos, són guapíssims.
Bueno, depèn del peix.
Ja de tot, clar.
Bueno, escolta'm, del tema dels menjars. És veritat que alguna cosa que passa, i de forma molt intensa, i de forma gairebé proustiana, no? És el que associem molt al menjar, al record d'infantesa. No?
Si hi ha qualque cosa que provoca nostàlgia, és el menjar. Sobretot quan vius fora de casa teva, no? Trobes a faltar molt el menjar de casa teva, de la teva terra, no? O sigui, quan te'n vas, jo
sumio amb el no sé què, no?
Sí, sí. El que passa és que ara la teva mateixa ciutat ha canviat tant que et fa sentir que la teva ciutat s'acaba, perquè aquells menjars que habituaves, que freqüentaves antigament, ara ja no els trobes, no? I per això avui volem parlar de tots aquells menjars que ja no menjam, o que cada vegada menjam manco, i des d'aquí animam els oients a recordar aquells aliments que troben a faltar.
Oi, sí.
Postre. Pero esto es fruta.
Porque la fruta no es postre. Porque la fruta no es postre. La fruta me hace vulnerable. Yo no quiero ser saludable.
Execrable, sortiu d'aquest cos, eh? És la pitjor cançó que has punxat mai, Carlos. La pitjor cançó que has punxat mai.
Sí, però... no era fàcil perquè hi havia una Julio Iglesias.
Sembla terrible, què és això?
Bueno, de fet, el protagonista té una certa gràcia.
No en té cap ni una.
Reivindica que això, que la fruita sí. No és postre. El postre ha de ser una cosa que t'engreixi i et senti malament.
Ah, val.
Vale, però bueno, l'autor és el Paolo Bruschi, que no crec que sigui un músic, no, sinó que és un youtuber argentí. Mm-hmm. I bé, doncs, la història és aquesta. Jo crec que hi ha molts restaurants que estan d'acord amb ell, perquè tu et diuen, què hi ha de postre? Bla, 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 i una taronja, i et diuen, no.
Ui, no, com dir, una poma, no, no.
Aquesta cosa tan exòtica no tenim nosaltres.
És veritat, els postres moltes vegades, a veure, hi ha llocs que sí, però perquè crec que està mal vist per al que paga i compra un menú. El que et posin una taronja allà.
Sí.
En un plat. No, però, no està acabat d'estar ben
vist.
No,
en canvi...
Plàtan.
Et poden posar un pastís de poma fastigós...
Exacte. O un iogurt de pot normal, de qualsevol marca blanca, eh?
Blanca.
Després parlarem de les postres. Farem un bloc específic dels postres.
O sigui, heu dividit en blocs, això.
Sí, començant pels menjars calòrics, perquè, bé, a Mallorca, ara que pensàvem amb la infantesa i la nostàlgia, jo recordo que per Nadal era habitual que de primer hi hagués crema d'ametlles, i jo era molt petita, i des de llavors no n'he tornat a tastar mai més. No se'n fa més, no sé per què.
I crema d'ametlles que era calenta, eh?
De primer, abans, sí.
Hosti.
Era deliciosa, però fa molt d'anys que ja no en menys. No sé si és perquè les ametlles van molt cares o què. Però és vera que hi ha menjars cada cop menys habituals, perquè són massa calòrics per l'estil de vida que tenim, i en aquest cas... O sigui, en aquest sentit, la jornada partida va fer molt de mal, el cap i pota, per exemple, no? I la moda de les tapes ha acabat de rematar allò d'entaular-se. Quin és el resultat d'això? Que els restaurants on fan escudella i carn d'olla van a ser reemplaçats per bars d'avocado sàndwich, o si no, són llocs on ara mateix són caríssims, no? Anant perdent la cuina popular o convertint-la en delicatessen.
Més que bars d'entrepans, que sí que ha passat amb el tema de la... Bueno, ara s'està començant a intentar recuperar, però la idea que l'escudella desaparegués, per exemple, de les cartes dels restaurants i que ja no fos una cosa cool, però en canvi s'incorporés al ramen...
Sí.
Això ara hi ha hagut alguns chefs que estan començant a intentar revertir la situació.
És vera, però s'ha hagut de fer com una cosa que sigui moderna,
clar.
No? Com reinventar-la.
Sí. No, l'escudella també és moderna, també és hipster.
No, i el que comentaves abans, no?, de si la llagosta o de si les espardenyes o la garoina abans eren menjar de pobre.
De pobre.
Del pescador, i ara seria menjar de ric, no? I parlant de les postres, hi havia aquell carro de les postres.
Ai, sí.
No sé si vos en recordeu, que era mític, i ara és molt rar. És molt rar trobar una carta que dugui préssecs amb almíbar. Parlàveu del iogurt natural amb sucre. Jo no sé si, en veus gaires. Amb sucre de debò, no edulcorat. No,
ah,
saps aquell iogurt?
Que te'l donin ja...
Sí, amb el sucre al costat. Les nates amb anous, el gelat de torró amb ratafia, la comtessa...
La comtessa costa de veure i quan la trobes és, no hi ha qui...
I ja no es diu comtessa, va passant de nom, depèn del productor.
No, ara jo crec que ara torna a dir-se comtessa.
Comtessa is back.
No es va dir ben...
Va canviar de nom.
Sí. Veneciana. No, no,
sí, una...
I després el músic. Quan
postres de músic.
Fa temps, no?, que no es veu.
En algun lloc, però costa de
veure. I també els vins es van alleugerint perquè les digestions són diferents, no? Al camp antigament en bevies per esmorzar i després cremaves calor.